Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes. Benvinguts al programa Converses. Estem al restaurant de les Hostals Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de l'Àlex Salmon. Molt bona tarda, Àlex, benvingut.
Bona tarda.
També bona nosaltres, dia. El Manel Manchó. Molt bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I també el Juan Carlos Valero. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Tenim aquesta setmana un convidat de luxe. És el fundador del Bulli i el gran referent mundial de la innovació gastronòmica, el senyor Ferran Adrià. Bona tarda, bones tardes.
Bona tarda.
Molt bé, senyor Adrià, tot va començar, si hem de situar una mica els oients de la cadena COPE Catalunya i Andorra, perquè no conegui el senyor Adrià, que deu ser molt complicat.
Dubto que doncs, no hi hagi
algú. Exactament. Tot va començar l'any 1985. El Ferran es posa al capdavant dels fogons del Bulli com a xef. A mi hi ha una cosa que ho dubto i li vull preguntar. Com vas anar a aterrar al Cala Montjó, allà a Roses, Ferran?
No pica molt, m'agrada. Jo sí, estava a la mili, a Cartagena, i el Fermí Puig,
sí,
malauradament no va deixar fa poc, va vindre a on jo era, el cuiner del capellà general, i ell treballava al Bulli. I em va dir si volia fer un estatge al Bulli, i jo vaig dir, Costa Brava, biquinis, bueno, anem allà.
M'apunto.
A la meva carrera és molt estranya. Mira, a la web del Bulli Foundation n'hi ha una sèrie documental de 17 capítols, eh? Per explicar, ¿vale?, tot el que va passar abans d'arribar jo, que és molt maco també, després Itàlia. A mi me compleja. Mira, nosaltres, dintre per aquesta web, l'altre dia, bueno, l'altre dia, fa dos mesos, vam dir, hòstia, anem a fer, anem a contar els projectes que hem fet a la nostra carrera, fora del Bulli, 240.
Déu-n'hi-do, eh?
Clar, si te tinc que explicar els 240, ¿vale?, projectes que hem fet, i tal, i hi ha projectes a vegades més senzills i a vegades més complexes. Vegades, i si tu ves aquest documental, veuràs que jo no, ni jo ni el meu germà, que això és l'estrany ja, van ser vocacionals. A mi no m'agradava ni com la majoria de nens. No entraven a la cuina a los anys 70, no entraven a... I 80,
mai ho havies pensat.
Eren més machistes que ara, no? Perquè no, que et deien... La cocina es cosa, no es cosa de hombres. Y la cuina no es cosa de hombres.
Sí, sí, sí.
Si no, era yo como... Y después menjar, normal. Normal, como cualquier persona. Entonces, eso nos va a marcar siempre, a mi y al meu germà. Y es una reflexión interesante sobre el punto de que no tindan mestres como tal... pot ser important a la hora d'innovar al màxim nivell. Jo n'hi ha grans business schools del món, les millors, que han fet el cas Bulli i a tots les costa entendre...
No?
Sí, sí, no, en serio,
és que al començament, Ferran, va ser molt complicat. No us entenia la gent, no? Quan anava al Bulli, quan fèieu coses noves, la deia, esto es muy raro que tenga esta gente, ¿no?
Bueno, pues, això és normal. Tot lo
però,
nou...
Clar, és que vau trencar amb tot el que
tot hi havia. Tot lo nou és raro. Però bueno, que és veritat que al final nosaltres el que volíem sobretot era passar-lo bé.
Disfrutàveu?
Nosaltres del 84 al 98,
la cocina, no?
El Juli i jo, que era el meu soci, sí, cobraven el que seria ara 2.500 euros. I eren els propietaris del Bulli. No.
Sí, sí, sí,
cobraven tal. I eren molt feliços. Mm-hmm. Com ara que vam aprendre a viure en lo necessari, després, vale, pues sí que, si volíem un capritxet, pues no ho fèiem, i tal. Llavors, això va marcar molt la trajectòria. I és interessant veure que trobaràs a poques persones, en qualsevol professió, que hagin arribat junt sense ser vocacionals.
I sent feliços, perquè... Vau ser feliços en aquell temps, no? I això es va acabar l'any 2011, Ferran. Allò es va acabar el Bulli l'any 2011.
2012.
No,
30 de juliol 2011 va acabar.
I el 2023 va començar una aposta nova, no? Va començar el que és el museu, el Bulli 1846. L'espai és el mateix.
La gent tampoc l'entenia.
Espera't.
Tampoc l'entén.
Ferran, l'espai és el mateix,
no.
Però el concepte és diferent. Fes una fotografia de com
no,
és el...
L'espai no és el mateix, està en el mateix lloc.
Ha canviat poca cosa, home.
Sí, tota la part
el menjador exterior, no ha canviat, no?
Tota la part exterior és nova i tal. No, cuidado. la gent que ha anat al Bulli va bé ara, sí, diu, no, va canviar molt. I simplement, al final, perquè a vegades no es compliquen la vida, és un museu corporatiu. Això és una tendència bastant, bastant important a Europa, sobretot a Itàlia, sobretot. No n'hi ha una gran marca que no tingui un museu corporatiu. I un museu corporatiu que, en principi, què fa? Explicar què ha passat. Molta gent ha escoltat d'una manera de construir millor dit.
Mentit, no?
No, sí, escolta una cosa aquí i tal, però no les ha ajuntat totes. Ara no entenc. I la gent que ve al Bulli 1846, quan surt, la paraula que ve a dir, hòstia, jo no sabia que ni havia tanta feina, no sabia que havia fet tantes coses i no sabia que era tan complexa. No gent de la gastronomia, de gent de totes les professions. I era fer això. No, creiem que era una llàstima que el llegat del Bulli, pues, d'aquí 30-40 anys, es pogués perdre, perquè es perd tot. I els museus corporatius és una manera de que, bueno, puguin existir. Estan els llibres, estan els individuals, però el museu, quan tu vas,
i
lo maco és que està en el Bulli. Que tu,
sí, sí, sí.
Clar, que tu vas al Bulli, no vas a... Lo que era el Bulli.
És un lloc diferent, estàs al Bulli.
Però el maco, mira, tota vida, obrim no? 16 d'abril fins a l'1 de novembre d'aquest any, i passes
quan torneu?
El 16 d'abril.
Torneu,
vale. No? I la gent se lo passa molt bé, de veritat. És un lloc molt íntim, molt íntim, amb molt carinyo la gent que rep. Perquè feu una idea, no n'hi ha seguretat. La gent que, entre cometes, fa de seguretat, són gent jove que interactua amb tu. Depèn del rotllo que vulguis, s'enrotllen més o menys gent jove molt maca que el Lluís García, que era el gran Lluís García, vale, que era el director del restaurant i ara és de la Fundació, s'ocupa de formar-lo. I la veritat és que és un lloc molt maco. Però no ho dic jo, me trobo gent, hòstia, vaig anar, me la va passar molt bé, és molt emocional. I bueno, i d'aquí 50 anys, quan no estem, podran dir, no, però podran dir, n'hi havia un restaurant que va ser la gènesis del, vale, d'un canvi històric en la gastronomia mundial. Si no, tal, tu saps qui és Marcel Duchamp? Escolta.
Sí.
Però saps qui és Picasso?
No,
vale. I per què un es coneix més que l'altre? Quan Duchamp és a nivell d'importància en el món de l'art, la gent experta diu, vale, diu, és tan important com Picasso, perquè uno té no sé quants museus Picasso, el altre no té cap.
La importància del llegat, no?
Claro, però tu què passa? Que tu no paren de fer coses entre els museus de Picasso del món, que si el 80 anys, que hi ha aquesta nova expressió, llavors és un tema estratègic al final de, per guardar el llegat i també, en el cas actual, mantenir la marca. Perquè, bueno, nosaltres no tenim que mantenir la marca perquè el Bulli Foundation necessita ingressos. I si no n'hi ha marca, estàs mort.
Molt bé, doncs Valero, Àlex, Manel, munta sí. Preguntes sobre la taula, doncs vinga, comenceu, que el senyor Adrià...
Jo voldria fer-li una pregunta respecte del seu començament, perquè va començar ho ha dit, sense mestres, no? No hi havia...
En referències, perdó, és important, perquè, cuidado, una cosa són referències, i jo dic, tot en tenim, vamos, difícilment, i otra cosa és un mestre, que, ¿por qué? Perquè si un mestre t'ensenya, i és molt bo, contra més bo, pitjor és. Perquè més continuaràs el que t'ha ensenyat.
Saps? No et deixa innovar, no?
No, però és lògica. És lògica, si no lo analices, tal, ten en compte que la majoria de gent brillant en innovació en els últims anys se'n van anar a nivell d'innovació, no de gestió, de la universitat, perquè és que el que estaven fent no existia a la universitat.
Clar, però sí, però ara sí que hi ha moltes oportunitats de formació, no? Perquè quan va començar Ferran Adrià no hi havia una formació...
Quasi no hi havia escola de cuina.
Exacte, no hi
havia. Hi havia alguna, però...
I ara està impulsant en Ferran Adrià el Madrid Culinary Campus a la Universitat de Comillas amb el Grupo Cento i altres socis. Podria explicar una mica quin és aquest projecte? Com és aquest projecte?
Molt fàcil, mira, aquest projecte és una persona que es diu Benjamí Lana, que és el director de Bo Centro de Gastronomia, nos coneixem de fain, em va dir, escolta, n'hi ha aquesta projecte tal, nos podies fotre un cop de mà i tal. I jo vaig ser 5 anys president del Consell d'assessor del Basque Culinary Center, que és segurament la universitat més important del món gastronòmic actualment. I vaig aprendre molt. I després jo venia, nosaltres vam fer el curs de ciència i cuina a Harvard, va ser la primera curs de ciència i cuina, i sobretot va significar una relació, una nova relació entre la gastronomia i la universitat. Vaig estar molt anys de professor allà, també em remetí, i tenia bastanta experiència en el món de l'educació. I dic, ostres, vale, participo, si em deixeu participar en los un nou edifici, ja ja està oberta, vull dir, estem ja en segon any, però estem fent dos nous edificis a la sortida del metro de Sant Martí, molt macos. Vale, me deixeu participar en com la distribució i tal. I en el plan d'estudis, implementant Sapiens, que ara no ens enrotllarem, però és una metodologia que per l'educació és fantàstica. I em va dir, segur? Cuidado, que jo sóc un cuiner, a més que el problema que n'hi ha moltes vegades, claro, jo sóc Ferran Adrià, tot el que vulguis, però sóc un cuiner. I, llavors, quan te presentes davant d'un catedràtic que té no sé què, oiga, que estic un cocinero. Claro, no? I amb tota la raó. Claro. Però clar, la gent no sap la meva carrera moltes vegades. I dic, claro, ja, sí, però sóc un cuiner, però que ben fer això, ben tal, i jo tinc experiència. Però no, aquí va ser tot el contrari. Tanto l'antic rector com el nou que ha entrat estan fascinats per el projecte, Bocento està fascinat, i és un projecte que no se li il·lusiona molt, perquè estem amb en Luis Andonia Duriz, de Mugaritz. No és un projecte solament de gastronomia, d'educació en gastronomia, sinó és una reflexió sobre l'educació. Quan jo vaig anar a Harvard, tu saps el primer que m'han dit, no? Ara seria molt llarg d'explicar per què vaig anar, perquè fem aquest curs. Digo, escolti'm, aquí no venen, aquí vostè pot ensenyar el que vulgui, bueno, que no és igual, el que vull és que ensenyi a pensar, no. Perquè quan pensis qualsevol cosa lo facis bé. Hòstia, i això com es fa? Després vaig entendre, ¿vale?, que tal, era molt interactiu i tal, i és el que volem aplicar tal. És un mix entre un restaurant d'elit, l'organització més eficient que jo conec al món és un restaurant d'èlit. Si la gent normal, que no ha treballat mai en un restaurant, fossi 3 dies a un restaurant, allò, a veure com treballa, diga, això què és? Això és de boixos. I de moment, mira, 8 hores de peu. Tu digues amb una altra feina que tens que tenir 8 hores de peu. Diu, estàs xalat o què? Una pressió, oiga, el plat ja, I tal, no, a veure, un restaurant de com una organització, és petit, tenim que ser molt eficients perquè no tenim recursos. Això, més tot el que és Harvard, MIT i tal, és el que volem aplicar al Magui. Estem molt il·lusionats i jo solo moc ara per coses que m'il·lusionen. Jo, si no m'il·lusiona, adeu, Andreu.
Jo la primera vegada que et vaig conèixer, diria que era el 80, el 98 o el 97, feies un sopar per presentar una tenda a Max Mara.
Sí.
El Majestic, el Drolman no existia, i vam estar xerrant una estona
em recordo, perquè era dels pocs events del Bulli Catering que jo vaig anar, me recordo per això, però va tenir una empresa de catering i jo no anava mai, per aquest, per un tema personal, vaig anar.
Doncs jo, bueno, anava a fer una entrevista a un cuiner i no em vaig trobar un cuiner, em vaig trobar una persona que, bueno, vam acabar parlant, no sé si ho recordes, jo sí, perquè el titular va d'això, de Sant Agustín, del Bien i del Mar. I va ser el primer cuiner que em va fer entendre que la cuina és pensament, menjar és pensar. Si no hi ha pensament, no hi ha cuina. I és justament aquell pensament que surt de la cuina quan la cuina té el seu desenvolupament. Quan tu vas arribar a aquesta conclusió
poc a poc,
que la cuina...
Poc a poc, jo no vaig acabar la universitat. Era un noi normalet en el col·le. Sí, mitjet. No, la gent pensa que era un geni I el meu germà és pitjor que jo, eh? Al col·le. Se'm va anar als 15 anys. Bueno, que no es té gana, eh? Vull dir, que jo dic, sempre, nosaltres expliquem, jo t'explico com hem fet, no com es té que fer. La gent té que estudiar i acabar els estudis. Però en el meu cas t'explico com va ser. Jo em vaig cansar de... Estava estudiant per fer empresarial, per la FP, em vaig cansar, no sé per què, i el meu germà, pues, tal. I no teníem una cultura, teníem un coneixement de les coses mínim. Com l'ho he fet? Jo des de l'any... Quasi que vaig començar a l'Hotel Predafels, vaig començar a dedicar-li un temps a estudiar, i jo ara cada dia dedico 5 hores a estudiar. Jo tinc la sort d'estar un dia a Steve Jobs, 3 dies a Bill Gates, d'estar amb la Marcia Ortega un dia. I tots tenen una característica com estudien, investiguen, vale, quantitat. No paren d'estudiar. I què fa estudiar? Que creix coneixement. No té que ser. Que per que n'hi ha temes que pots dir, fins aquí arribo. I ja està. Jo tinc, vaig conèixer un expert en física quàntica mundial a la primera, no dic en sèrio, a la segona frase dic, mira, escolta, anem a parlar del Barça, vale, perquè jo aquí no entro. Però n'hi ha coses, per exemple, la biologia, de biologia, doncs jo tinc que tenir un coneixement per, vale, per la meva, per el meu món, que és molt ampli, la gastronomia. Química, igual. Econòmica, molt important. Macroeconomia, menys, però microeconomia la tinc que conèixer, tal, perquè el meu món és tal, que no. Gestió, administració d'empresa, tinc que tindre total, de petita empresa. De multinacional, no, jo no em dedico a la multinacional, tal. I vas com, de art, que tinc un mínim, no, de coneixement per quan parlo amb algú de l'art sapiguem de què estem parlant, per quan parlo amb un químic tal, perquè al final què fem nosaltres com la majoria de gent, no? Vale, pues, té unes relacions interdisciplinars que si no fas bé acreixen molt coneixement, però dic que no n'hi ha cap secret de veritat, la gent pensa però, que...
En algun moment et vas donar compte de que quan un té una peça a la boca, vale, estàs pensant
però una cosa, ara t'explico. Una cosa és el coneixement, vale? Coneixement, connectar el coneixement, comprensió, criteri objectiu, més o menys a nivell professional. A nivell personal, ni en religió, ni en el futbol, ni en política, tens un criteri objectiu. Tenim, vale, el 99% de la gent, vale? Vale. Però a nivell professional, més o menys, tens que tenir un criteri objectiu perquè tothom treballem junts. Llavors, això és un tema per fer un bon pantomàquet. Digo, hostia, que es un bombán tomaca. Ni han de una manera de ferro. Tradicional, ¿eh? Pa torrado o no torrado. Ahora el pan de cristal ya es un pa tradicional. No podían decir, al principio, la primera vez que nos mandaron un pa de cristal, hostia, ¿qué me pasa aquí?
¿No?
Pero un pan tomaca, ni han de. Bueno, con ese en las deu, sí, con ese. Vale. Y tú y yo, si montemos un restaurante, diré, ¿quién pan tomaca fende las buito deu que ni han? ¿A qué, da qué? ¿Para qué? ¿Para eso? Eso es lo que debe decir. Innovar és altra història, cuidado. Això és un talent. És dir, el talent es neix i n'hi ha una part genètica, això no ho dic jo, lo diuen els genetistes ja i neurocientífics més importants del món, començar a dir, talent, es pot millorar. Si jo jugava a futbol en el Santa Eulàlia, bueno, i m'entrenava cada dia, tenia passió, m'esforçava, vaig arribar, perdó. No, això s'entén. I per exemple, la gent diu sàpiguem menjar, no? Que és una metàfora. No, perquè com, això és l'experiència. No. Primer, genètic. No. A veure, per què a casa teva a tu t'agrada, no sé, en el teu cas, les coses més pujades de sal que a la teva parella? I a la teva filla li agrada molt el Amarc i al seu germà. Això és genètic. Això ja és una de les coses que es té que entendre que la genètica... N'hi ha un senyor que diu Charles Zucker, con Z-C-U-K-R, que és l'expert número del món, de los número un, en el gust. És el tio que va dir on estava el umami, ella diu. El umami lo van descobrir al Japó, però on estava... I és un tipus increïble. Jo he après molt d'ell i diu, Ferran, ja n'hi ha un consens de que això... I té una lògica, perquè dius, clar, hosti, per què? Perquè tot mengem igual a casa, no? No és un tema d'experiència. Tot mengem igual, el peix fregit i tal, i res, el que a tu t'agrada tal, i tal. Després, la cultura que vas adquirint a través de l'experiència és poc moderat. I de, a veure, són dues coses. És,
hi ha gent que engulle i gent que...
Una cosa és el coneixement, una cosa és la comprensió, una altra és talento senso perceptiu, que sàpiga menjar, que ja sí que... I otro, el talent per innovar. Però, ja, de què estem parlant, no? Perquè la gent diu, tio, estàs xalat. Jo t'estic parlant que en el món n'hi ha 10 milions de restaurants, 10 milions més o menys, eh? Solo n'hi ha 10 que lluiten al nivell que nosaltres vendre sobre un pa la nostra carrera, que lluitin, no que aconsegueixin. Ja, llavors, és com si parles de futbol en general, de Santa Eulàlia, de l'Hospitalet, o de los 10 grans equips de, del món. Ja, llavors, lo maco que té la cuina és que tothom sap de cuina. Si te sentes a una taula, perdona, a nivell forquilla, o palillos japonesos, i vinga, ja tens que acabar de dir el que vulguis. Això és molt maco. Quin és el problema? Que això, pues, clar, no confondre el teu gust, que et faltaria més, tu pots tindre el gust que vulguis, a un raonament professional que és molt complex, com totes les professions. No...
I això forma part del que tu dius ara, que és la formació. Estàs en formació permanent, no?
Bueno, no, però no, la formació no és bastant. La formació és coneixement. La formació... El talent,
això que ens has explicat,
talent,
però a part de la formació no, de llegir, d'aprendre, d'escoltar...
Però això perquè no tu, contra més estudis, ¿vale?, el coneixement exponencial va sumant, i tal. És una qüestió de lògica.
Sí.
Tu vas anar al col·le? No pregunto, no.
No,
a la universitat, perdona, no al col·le, perdona. Però no se lo diré, a la universitat sí, sí, vaig anar. ¿Cuántos van treure en la teva classe matrícula d'honor? Poquíssim.
Ara,
I 3 i 5 matrícula d'honor igual cap.
Crec que no. Sí.
El que tenia matrícula d'honor sap per què era. Perquè estudiava molt, perquè els demés eren uns vagos.
I tu quantes hores? Eren
vagos. No,
I tu
no,
quantes hores t'hi has estudiat?
Ara 5 hores. Quants? 5 hores.
5 hores cada.
Sí, clar. Però per això us puc parlar de moltes coses, però no perquè sigui molt llet. A veure, si estic cada 5 hores, doncs mira, per 300 dies són 1.500 hores, més tota la meva experiència, coneixem aquesta conversa, doncs fa que tingués un coneixement connectat bastant bé de coses que pots comprendre. Si jo n'hi ha que no, si me parles, vale, d'un tema, dius, no tinc ni punyetera idea. Jo de lo que no tinc ni punyetera idea, ja te lo dic. No, perquè tothom sap de tot. No, tothom sap de tot, no. No és tan fàcil saber de tot.
Manel, vinga.
Doncs baixem ara una mica...
Baixem el pilot a terra, no?
A tot el que hem estat parlant, a l'aplicació parlàvem ara dels 10, que segurament hi ha 10 restaurants que estan innovant al món.
No, que estan lluitant.
Que estan lluitant dintre del camp de la innovació. Del camp de la innovació. Com veu... Llavors, Barcelona, en aquest concert...
Barcelona com a ciutat.
Amb aquesta com a ciutat, que en aquesta oferta gastronòmica...
Anem a ser objectius amb dades. No dic perquè si no funciona.
Sí, amb dades.
Disfrutar el millor restaurant del món. Albert Adrià, segon chef del món.
Ja és alguna cosa.
Després, en total, n'hi ha 4 estrelles Michelin. Bueno, 4-3 estrelles, perdó. 4-3 estrelles Michelin. Això, a nivell alt no podem estar millor, ja dic, no. Aquest any, estic parlant d'aquest any. Després, a nivell una miqueta més a baix, no sé quan dos estrelles n'hi ha, un poc, dos, tres estrelles, tal, una estrella, bueno, també a nivell mundial, ràtio habitants estrelles, que com es té que mesurar, estem bé, vull dir, la part alta. No n'hi ha cap país al món, cap, que la vanguardia que va fer als 90 l'hagi deixat. Allò diu, escolta, això ja no funciona. Saps? No n'hi ha. Per molt que diguin tal, la vanguardia que va fer aquí, això és medible, saps? No, ara no podem explicar-lo. Està per lo que, bueno, n'hi ha països, n'hi ha competència, n'hi ha Copenhague, n'hi ha Lima i tal, però, vull dir, venen de lo que va crear aquí. A veure, la pregunta és, no sé quants restaurants n'hi ha a Barcelona. Ara, 4.000, pot haver restaurants.
Un munt.
No. Però, pues sí,
que la pregunta també quants, seria si no, hi ha quants, classe mitja dintre
d'aquesta. No, classe mitja no és. Ara m'explicaràs què és la classe mitja.
Clar.
Vale, entonces,
què és la classe mitja? Què és la classe mitja?
Jo t'estic parlant a nivell gastronòmic. Si tu me parles del dia a dia de la gent que la gent, el dia a dia o mengem a casa o fora de casa. No n'hi ha tot dia, saps? No, no, i fora de casa, què està passant? Està passant que nosaltres estem en el canvi de model de negoci més brutal de los últims... Des que jo soc cuiner, no havia vist canvi de model de negoci com negoci. Per què? Gràcies a Déu han arribat les 8 hores. Perquè no sé per què collons tenien que fer més hores al nostre sector. Dos, la pressió fiscal, que és necessària, ¿verdad? Jo pago tots els meus impostos, eh? Vull dir, tothom ha de pagar els seus impostos, és cada vegada més forta i és el que ha de ser.
I els pagues aquí?
Sí, sí. Bueno.
Perfecte.
Bueno. No, no, i a vegades sí, no ho fem bé, perdoni, jo tinc... No, no, si es pot explicar. Vull dir, no, que jo tinc alguna expressió i m'ha tocat pagar perquè a mi m'havien dit al meu assessor que tenia que fer això.
Els assessors sempre es lliure.
I he pagat que no passa, que no passa res. Jo no l'he fet per fer trampa. Ara, si me'n deien tal, vull dir, escolti, no, que no passa res amb això tampoc. Sí. Sí, perdona, si ets un xoriço i lo tal, si sí, però nosaltres no, nosaltres lo feien perquè, escolta, pues, com es pot fer tal? Bé, i procuro ara, i ara procuro que ja no, ja, quan em facin una inspecció, pues, busquen la passió. I tres, la inflació, que en els últims 3 o 4 anys en el món de l'alimentació ha sigut brutal. Aquest tres ha fet un còctel que, per desgràcia, el bar de menú de cada dia és impossible que pugui subsistir. Fora de seccions, fora. Un menú a 15 euros, eh? No a 24, que n'hi ha algú que ho fa molt bé. Perquè, a veure, si és molt fàcil, 100 persones, fent números, si no fa falta,
sí, sí.
100 menús al dia. Bueno, a 15 euros són 1.500. N'hi ha un lloc, que no diré el lloc perquè no vol mai que ho digui, un lloc que menja una truita de patata molt bona a Barcelona, i els almorça bé, que com ven molt a l'almorzar i al migdia, bueno, són tres persones treballant, és un gran model per veure i dir, vale, aquest model podria fer, però el que entenem normalment d'anar al matí allò un tallat, vale, i tal, igual, és un tema de número, 1.500 euros per 200 i pico dies són 400.000 euros, 400.000 euros anant bé són un 10%, són 40.000 euros de benefici, a banda d'impostos. Te queden 20.000 euros. Qui vols que monti un negoci per guanyar 20.000? Pues, si guanyar més. I tal. Estic seguint una miqueta radical, però va per aquí. Estem visquent un model de negoci. Veure, això és una llàstima, perquè el bar de menús és una de les nostres, a tota Espanya, això, no solo a Catalunya, una de les nostres d'identitat. Jo no conec cap país, no, que tenia aquesta cultura.
Això sí que està en perill. Sí, no,
escolta'm, sí. L'any passat van dir que entre els bars oberts, que aquí també estaria exactament els bars de copes, ¿vale? Però si bars oberts i bars tancats van perdre 5.000. Ten en compte que a Espanya n'hi ha 230.000 bars, més o menys. 70.000 restaurants, més o menys, perquè n'hi ha diferents dades. És molt difícil aguantar el concepte d'un bar i tal. Per què? Perquè abans què passava? A part de lo que hem dit, la presa fiscal treballava 14 hores, perquè era una parella, la parella, ell tenia un sou, ella tenia un sou, la va posar a preu d'hora, 45.000 euros, ¿vale? Que tampoc és, vull dir, una brutalitat. Bueno, però entre els dos, 90. Més igual estava també la filla o el fill que estava, 100 i pico. Més... Igual que guanyava 80-90.000, perquè feia, vale? Vull dir, com ho feia, pues anava a 200.000 euros. I són la gent que tu veies, dius, escucha, si té un bar i li va de puta mare. Un cotxasso... Això, ara. Què passa? Que el pare i la mare no n'hi ha. Los fills diu, jo no treballo 14 hores i clar, tal, igual. A veure, aquí tenim un problema estructural important.
Una, que s'ho queden els xinesos, perquè que això és una altra cosa.
Però a mi tampoc m'agrada xinesos o no els xinesos. Mira,
però que ha canviat de propietat.
Mira, aquests senyors, gràcies a ells, encara n'hi ha per fer el cafè. Perquè un dia no tenen...
Sí, no estarien tancats, com passa amb els colmados, els que diuen.
Bueno,
però... Parlant de menús, el menú degustació... Estan desús en aquest moment, està en crisi.
Això, perdona, això porto jo, Àlex, vull dir...
No, però...
Cada any surt aquesta pregunta. Gafa...
Soc poc original, llavors.
No,
però sí que
al món... No, no,
preguntes el que pensa la gent, que això
però,
està...
No, no,
sí, no,
no, però...
La gent de 35, 40 anys... No, no, no,
n'hi ha 140... N'hi ha 500, 3 i 2 estrelles al món. Bé, pregunta, de los tres estrellas, 145, ¿quin no té menys degustació llarg?
No, no,
igual, igual pataven algú.
Tots. Tots,
per què? Perquè al final, des de sempre, la Michelin neix per el turisme gastronòmic. Primer corporal. Si jo vine a Barcelona i vaig a disfrutar l'organisme, d'aquests, perquè són els que tinc més a prop.
I
vens, vens per la nit... Vale, tu ves una parella, no milionaris, una parella, arquitecte, abogada, americana, italiana, tal, ve a Barcelona, en cap a Barcelona, igual al migdia s'ha anat a Cal Pep, saps, no? A fer la barra i tal, o s'ha anat... I per aquí, hòstia, posen guapos. Bueno, porten 3-4 mesos que ja han fet la reserva mentalment i van a fer una festa. I aquest dia estan concentrats en una festa i tal. No van cada a un restaurant gastronòmic. Jo, que la meva dona vaig a unes 250 restaurants a l'any, vegades, no, a vegades repeteixo.
250 restaurants a l'any vas? Sí.
No, no, 250 vaig a menjar, a vegades repeteixo. Va. Però, mama. Apa, mira, avui vaig a l'enigma. Bueno, hòstia, porto ja un mes pensant-lo, vaig a la periodista més important del Japó, o una de les més importants del Japó gastronòmica, perquè la vas conèixer tant, la meva dona, són tres. Mai estic anant a un restaurant gastronòmic de menú més de 4 persones, i lo millor dos. Però està concentrat, no, 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 però no com al cine, eh?
Sí, sí, sí,
si tu al cine
sí,
no paras nada al costat. No te digues que no esté que no esté que magnif- no, no, ja, que no esté que magnificar, collons, que baixa tal... No. Però vaig igual a l'any 15 vegades. Jo, al final, uno va a un restaurant gastronòmic de tal... Després n'hi ha friquis, perdona, que van cada setmana dos, estan xalats. Bueno, és com si dius que vas al liceu 3 vegades per la setmana, durant tot l'any. Però dius, joder, vostè és d'on surt. D'on surt, vull dir tal.
Al final tampoc ho disfrutes, no?
Demà, de parar. Què passa? Això per un costat. Depèn del que has vist... Ah, en la teva vida tu i jo aniríem, tu i jo, els que estem a la Casa de Ola, ¿vale?, a un restaurant a qualsevol lloc del món, ¿vale?, un menú degustació llarg, no al nivell del bull o disfrutar, llarg, estret, i dius, hòstia, que avorriment. Perquè tu quan vas a un restaurant creatiu el que busques és que sigui creatiu. Com quan vas a un restaurant de cuina tradicional, què busca? Que sigui tradicional. Uh-huh. Jo el que deia abans, a mi quan em donen un tarta de tonyina, que m'agrada, el tarta de tonyina, però me lo donen, en un restaurant de cuina tradicional m'emprenyo. Jo que vinc a menjar queixada, collons. No un tarta de tonyina, no. No, no, però sí, sí, sí. El meu cap anava preparat, bueno, a menjar queixada, que és el que toca en un restaurant de cuina tradicional. A veure, no estic quemant. Ja et dic que jo... És que porto 30 anys amb aquest d'això i jo dic, ah... Gafa, gafa, truca la web a veure qui no fa, en què quedem.
Clar.
Perquè un menú serió d'aquest tipus avui
és el que esperes, tal, és el que
és com diuen, els restaurants d'alta cuina estan... Quan jo vaig començar any 80 no havia cap 3 estrelles a Espanya. Aquest any n'hi ha 100. A veure, en què quedem. És veritat també que sense el turisme gastronòmic aquests restaurants tanquen demà. Però és normal, però viuen d'això. I els hotels? No, fins que els hotels no aniria de turisme, ja la van veure la Covid. Sí, i tant. Ara, És veritat que a mi, jo que tinc, he tingut la sort de participar en el show i he anat a los shows, he vist tot. A veure si tu em dius, Ferran, tens que anar a Chicago a un restaurant, ¿vale?, que és l'hòstia gratis. I vaig allà i dic, ostres, em vas amb això. Clar, perquè jo he vist tot. Ara, una parella, regal de noces, no?, que, bueno, alguna vegada ha estat en algun restaurant bo, tal, però tu le fotes aquest mateix lloc que jo dic que és avorrit. Digo, hòstia, el millor àpat de la meva vida. Yeah. Van tots lligats, clar, jo soc del Barça, com saps. Ho sento molt, ni la
mi... Barça,
ni,
no?
Sí, molt. Ni la mi, ni la mal, ni el Lopó, ni el Messi és Déu. Quan tu has vist Messi, jo, al meu Instagram, pues, clar, vas començar a buscar i ara sempre para, surten coses de Leo.
Ferran, més Messi que Cruyff.
No, Cruyff és el... per mi, jo vaig tindre la sort de conèixer a Johan B. Cruyff, per mi, és el... personatge, no, sí, el personatge sí, més important en la història del futbol. Sí. És l'únic que ha sigut gran com a jugador, com a entrenador.
Sí,
és una filosofia. Sí, sí. Però jugant, a mi quan em diuen Maradona, tal, digo, o jo soc tot tu. O tal. Tu, que l'altre dia estava veient no sé quin any, que va, te'n recordo que va fotre el Messi 70 gols, 80 gols. Vull dir que avui en dia sembla marciano. Vull dir 70, 80 gols i tal. Llavors, clar, si has vist Messi, el xaval aquell de mil, és bo. No.
Bueno, esperem,
d'aquí
5 anys tornem a parlar.
Quasi impossible que surtin marcians que fotin 90 gols cada any, tal que cada gol que fotia és una obra d'art, quasi cada gol. És molt difícil, ojalà, perdona. Sí, però vull dir que quan em pica una cosa...
Llavors,
clar, aquesta gent, a vegades, que aquests friquis, no he anat tal, m'he avorrit. Has anat mil vegades... punyetera un restaurant, vale, 300 Michelin, tu ja, mil, tu ja té que, o ve un burro volant, bueno, o és que no sorprendrà res.
Clar. Bueno, escolteu el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Ostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb l'Àlex Salmon, Manel Manchón, Juan Carlos Valero, i el luxe de comptar avui amb el senyor Ferran Adrià, fundador del Bulli, i el gran referent mundial en la innovació gastronòmica. Hi ha preguntes, ens queden molt pocs minuts.
Jo volia fer una, sí.
6-7 minutets.
Sí, sí, jo una molt breu.
Ràpida,
La seva opinió, la teva opinió sobre les dietes plant-based, o sigui, els aliments basats en la producció vegetal, carn, vegetal, o sigui, aquesta tendència.
Bueno, jo vaig fer un llibre, no vaig fer jo, vaig tindre la sort de participar en un llibre amb el Magenti Fuster, que és una persona, bueno, home, de prestigi i tal, i vam fer un llibre que no estic cocinando la salut, creo que deia, amb el Josep Corbella, i vaig aprendre una cosa, la dieta, una cosa me va dir el Valentí, este que menja poc i variat, lo demás deixa't de punyetes.
Sí.
A partir d'aquí fes el que tu donis la gana,
poc i variat,
¿vale? No, de dieta a nivell personal, com si de bon menjar la flor de, ¿vale?, d'aquí del mig de la taula, jo que juego com que et digui, ¿vale? No. jo crec molt, no, que jo crec molt que la llibertat. A mi m'emprenya quan algú em diu, és que aquests no s'han menjat, solo va a McDonald's. Pues fantàstic que vagi a McDonald's, si li veieu collons.
Si és feliç.
Però quin és el problema? Que no ho entenc. Jo no vaig. Vaig anar dos vegades a la meva vida perquè vull conèixer... Però amb això crec, en el menjar, parlo, en general, en la vida, és la llibertat, cada uno que foti lo que... El tema és opinar i tal, i donar discursos i tal, però si un dels millors cardiòlegs del món, experto en dieta, me diu que és veritat, i no complint això. Però el tema de la salut, és, a més, és que... com lo dels menús, també, que parlava, tothom sabem que tenim que fer exercici, caminar. I no lo fem.
Sí.
Però nada,
sí.
Se gasten miles de milions. Tu saps la quantitat de miles i miles de milions que s'ha gastat la Comunitat Europea en els últims 10 anys per al tema d'alimentació i salut? Ara, el govern espanyol està gastant... Ja, igual, la gent, perdó, jo el primer, Jo el primer. I tal. I a veure, bueno, n'hi ha gent que no, i diu, hòstia, cuidado, que això va en sèrio i tal. A veure, és un tema de que els humans som un desastre.
Sí, jo li volia preguntar molt ràpidament, que ja que hem parlat abans dels bars i la viabilitat dels negocis, a Barcelona s'està equivocant amb el tema de les terrasses, de tancar massa aviat en comparació a altres ciutats. Què hauria de fer?
A veure, jo crec que sí, a veure, tot té un compte. com es pot fer. Jo sempre que faig algo, qualsevol projecte, fíjate que anem a fer un projecte, no, miro que n'hi ha al món. Això és el màrqueting, de veritat. Vale? El màrqueting de veritat és contextualitzar. Miro el que n'hi ha al món, estudio mercat, comparo, tal i qual. Allà no sé quina ciutat lo fa millor, no ho sé si és París, no ho sé, vull dir, sincerament, bueno, perquè no em fixo com lo fa, i és dic, anem a fer-lo igual que lo que fa millor, si no, bueno, ai, aquesta llei, el 80%, sabeu, no n'hi ha coses que per ser una ciutat, jo crec que és veritat que per un costat és molt maco estar al carrer a Barcelona quan fa bon temps, però també estàs dormint a dalt, a veure, hi ha que buscar l'equilibri, però jo aquí jo, a veure, n'hi ha coses que són molt fàcils, per exemple, que Barcelona estigui més neta, ha millorat els últims 3 mesos, no? Jo l'objectiu no sé de cap partit, jo vull dir, que no, vull dir, jo visco al costat de les Rambles i està ara, però a mi no m'agrada veure un turista, una turista sense camiseta, no? Camiseta, no te dic, vull dir, però això és fàcil, joder, poses aquests agents que n'hi ha ara a les Rambles, que són meravellós. El que no pot ser és que la tassa del turisme, que em van dir que eren més de 50 milions d'euros, no vagi el turisme, no ho entenc.
Que no vagi el turisme.
Que no es destina al turisme. Que no ho entenc. Altres coses que no són el turisme.
A
promoció. Mireu, però clar, però Barcelona ja està molt promocionada.
Molt poc. Ah. O sigui, la proporció... Me va dir algú que sap molt bé de què va. I de, però jo dic per què, perquè, hòstia, seguretat, tenim que ser una ciutat molt segura, i això és un tema d'invertir en seguretat. Bueno, la tassa podem agafar una miqueta, ara no sé quin percentatge, i si no, perdona, agafar d'un altre lloc, perquè la neteja i la seguretat són dues coses que la gent valorem tot quan viatgem. Quan tu vas a Tòquio, al·lucina, no n'hi ha papereres, no sé si papereres, allí com es perden la cartera, te la porten. Mm-hmm. Això és fàcil, fàcil, això se pot solucionar. El tema de les terrasses és tan complexa, perquè uno dirà, tal, és com la turismofòbia. Home, el que visqui del turisme no crec que estarà contra la turismofòbia, no, dic jo, no ho dic jo. Però, vull dir, i tal. Ara, què passa? Que si vius en el carrer X,
que Enric Granados, gent, posem per cas. Enric Granados, posem per cas.
Bueno, sí, però, quantes carrers són a Barcelona?
Clar, tampoc són tants.
Escolta'm. Vull dir, un punt... I tot no es pot tindre en la vida. Home, ara no tens problemes, eh? Ara, el de sempre no tens problemes, que tens problemes 3 mesos i tal. Que jo no entenc, eh? Si te toca, saben? Jo visco la Rambla, però figurat. Me podien queixar-me i tal. O te acuerdas que a mi, personalment, m'agrada veure gent i ser cosmopolita i tal. Però és un tema personal, entenc perfectament que n'hi és. Podria veure gent. Què faria jo? Saps què faria?
Ferran. Bueno, és que l'Àlex volia preguntar, però és que no tenim temps, tenim un problema amb el temps.
A veure si som més innovadors en el món, no? I tenim que fer el programa d'una hora, d'una hora i mitja, de dos hores i mitja i de tres. Vostè què vol? Una hora i mitja? Que toca? Una hora?
Escolta, continuaria, però és que veia tres Ferran. Ferran Adrià, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltíssima sort i a seguir endavant.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que són molts.
Alex
Salmo, Manel Manchón, Juan Carlos Valero, gràcies. Dissabte que ve més converses de la cadena Cope Catalunya Andorra. Bona tarda, molt bon cap de setmana.